Heu de saber que l'artista Miquel Barceló encara no sap si serà l'elegit per acabar la façana de la glòria de la Sagrada Família.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Començant amb aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Aquí tenim totes les lletres i avui tenim en Miguel Soler, que ens acompanya ara en aquesta hora de programa, aquí al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb les feines de segar i de batre, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
I doncs hi arriba el moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol. Avui ho farem amb en Xisco Nadal,
amb
en Celestia Lidé, amb en Miquel Jung i amb en Raquel Agüeros.
Bon dia, corets.
Raquel, avui un dia especial que en Xisco m'haurà de fer un anunci. Tu has vingut a acompanyar-lo.
M'agradaria molt. M'agradaria molt.
Bona, bona. No un anunci, no, que a partir d'ara ja no m'escoltarem els cap vespres, perquè avui és el meu darrer Tèntol amb una bona temporada.
Pam, de cop.
Què vol dir en una bona temporada?
Doncs perquè vegades fem moltes coses...
Què vol dir aquest eufemisme en una bona temporada?
Sí. Doncs perquè jo a partir de dilluns començo una excedència en aquest programa de llarga durada. No sé si serà definitiu o no, perquè mai saps aquest programa. Lo millor quan torn no hi ha programa. Això també no depèn de mi, estimada. Clar, és que... Però ara és un punt a part, seguiré de matins, evidentment, seguirem els capvespres d'ahir vetres televisió.
Però ja
no
m'ho
deixaran ni de veure ni d'escoltar. Però
encara,
no? la meva aventura aquí a Tèntol és un punt a part a partir d'avui.
Clar, així és que ja ara t'ho vull demanar. I què farem? Fora tu.
Plorar.
Plorarem molt. Jo crec que sí.
Cada dia.
Jo me conformaria en els dos primers, com per fer veure que m'enyorà una mica.
Plorar,
jo crec que dilluns poden contractar ploradores
plorar
que venguin a plorar tot el programa.
Seria meravellós. Faria més il·lusió, sí.
Ses planyideres.
No, però supos que ho superareu aviat, perquè total, els meus guateques no vos agradaven.
No,
perquè en Jun i en Celestine sempre eren més moderns que jo i que haguessin triat altres cançons.
No, però avui de primera n'has posat una nostra.
Sí, avui justament...
Fins a darrer dia ja m'han sentat. Però bé, nosaltres no som notícia, altres coses, ho dic perquè ja està. No, dic que nosaltres mai hauríem de ser notícia, però és vera que acabam una etapa. Molt content d'haver viscut aquí gairebé 4 anys, però sa vida continua. I serem feliços, hi ha molt de Tèntol i que cada cap vespre, encara que jo no hi sigui, que sa gent ha d'escoltar aquest programa, òbviament.
Escolta, els periodistes no són notícia, però tu ets notícia.
Sí. Clar. Igual que l'Àngel Barceló ho ha estat aquesta setmana.
Sí. Mira, jo no vull dir res. Ahir va acabar en Àngels. Avui jo poso un punt a part. Hi ha mort en David Hockney.
Oh,
no
sí.
sé.
És oh,
que
sí.
L'univers conspira perquè sí. passin coses aquesta setmana. Vore'm.
Bé, coincideixen aquests moments.
Coincideixen.
Però t'atendrem...
Després farem un comiat, així com toca, per Xisco Nadal.
M'he proposat no plorar, per tant, per favor.
No ho aconseguiràs.
Però ara avançarem mentrestant i llavors, quan s'arribi a final d'aquest programa, li farem un comiat a en Xisco. Però ara el que sí que hem de fer és parlar de la Sagrada Família i de Miquel Barceló. Com està la cosa?
I deu anar parlant molt aquests dies. El papa Lleó 14 de dimecres va ser l'encarregat de beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família de Barcelona. Ja ho sabeu, la darrera torre que faltava per aixecar. Es va inaugurar amb un espectacle que va agradar i molt. Contenia focs artificials, música coral, jocs d'il·luminació i el més sorprenent, una imatge d'en Gaudí mirant cap a la Sagrada Família des del cel i per la qual es varen utilitzar gairebé un miler de drons.
Un miler de drons.
Mm. És espectacular, sí. Per aquesta imatge.
Realment, sí. Tot n'ha parlat, de, sobretot de l'efecte lumínic que varen aconseguir. Fins i tot el papa, quan va acabar, se va girant al rei i li va dir... Uau, m'ha encantat.
És que va ser una imatge... Bravo, Barcelona,
no li va dir així,
per cert. Bravo,
però...
Barcelona.
Clar, una imatge molt senzilla. Bé, senzilla, no senzilla de fer.
No, d'execució no, però...
Una imatge molt senzilla, però molt simbòlica.
I molt adient amb la litúrgica del moment.
Sí.
Va ser una cosa preciosa.
Com, Raquel, com experta en Gaudí.
No, és que se me posa la pell. Se me posa la pell de gallina.
És que va ser preciós.
Va ser superemocionant. La missa també havia estat bé, molt bé, jo la vaig seguir, i havia estat bé. No ho sé com explicar-ho, però aquella cirereta final... que això, bé, ha donat ja la volta al món, ja ho varen dir dimecres passat, però les imatges impressionant l'equip de realització, de direcció d'art, per suposat, havien estat entrenant individualment totes les parts d'aquesta...
De fet, aquest espectacle de drons...
Allà, in situ.
Varen anar... No,
a l'Empordà.
No, a l'Empordà i a un altre poble a fer aquest assaig.
Però clar, allà no s'havia fet
drons,
cap assaig. In situ.
Allà no.
Contava el director artístic que va ser molt graciós.
Nígor Cortadellas, que va ser professor meu, Nígor. És un crac, Nígor Cortadellas.
Bé, ho crec, va dir que havia estat...
És un realitzador de primera.
Clar, durant un any i mig preparant això i que un dia es varen anar de vers les 12 i mitja del vespre.
L'he llegit en aquesta història.
A l'Empordà, és una entrevista que va concedir ahir a la Vanguardia. I va dir que un vespre ho varen provar en Excel i que a una carretera secundària i que uns senyors, un cotxe, va veure els drons...
Una aparició, no?
I va flipar,
al·lucinar.
Va aturar el cotxe, se varen baixar i ells varen dir apagar-ho tot i no va poder fer una foto, i clar, o sigui...
Però hi va haver un pot de persecució per trobar aquest senyor.
Home, clar.
Perquè havia... fet un spoiler gros.
Clar.
Perquè el Barreco havia mantingut molt en secret. Molt poca gent sabia allò que passaria.
Te dic una cosa, molt poca gent.
És que de qualque lloc s'ha de veure.
Escolteu, molt poca gent, però en el final no és tan poca gent. És a dir, l'equip de realització... Bé, el manco 100 persones segurament ho sabien, com a mínim.
Sí, però una època, cosa que tenim, on que vivim, en la qual tothom té mòbil, tothom fa fotos, tothom fa vídeos...
És molt difícil,
clar, no és el mateix deixar bocabadat el món amb aquest Gaudí fet en drons que se va girar cap a la Sagrada Família, com que dir, la meva obra ja, més o manco, ja va agafant forma, ja... El manco, el que és el buc, ja està acabat, encara que falti un pòrtic i encara que faltin les escales, però el cercle dels drons va ser una fantasia. Recordo una mica en els Jocs Olímpics de Barcelona, aquell hola que va deixar tothom flipat en aquells jocs, en aquella cerimònia d'inauguració, doncs torna-se aquell concepte, només una imatge representa tot allò que varen viure a Barcelona en l'inauguració
d'aquesta torre. Sí, i també varen posar lletres perquè varen fer aquest lema. Primer l'amor, després la tècnica.
Vaig
frase
flipar...
que se li atribueix a Antoni Gaudí.
Vaig flipar molt perquè, bé, jo som com en Xisco, que només mir IB3 i a les pauses publicitàries.
T'entenc.
Altres coses, tu ho saps bé.
Però això ho vam dir per xarxes, per tot.
Sí. Per tot, no.
Mira, hi va venir un oient, en Rafael.
L'història d'ahir va ser espectacular.
Que va seure precisament en aquesta que diran jo som ara, un oient que va telefonar per la pregunta de Santa Maria.
A les 3
i li van dir, si vols venir, vine. I com que tenia unes gestions aquí de mora, va venir a l'estudi i va seure. I jo li vaig dir... Allà no és millor que mentres televisió i ràdio. I va dir no. I jo li dic, tu també mires altres coses durant les publicitats? I me diu sí, perquè no, tampoc se volia perdre res.
Rafael, que segurament m'ho sent, eh?
Que maco.
I en Celestí, fer unes preguntes que no.
M'estim més no parlar d'en Celestí i la seva actitud d'ahir.
Que m'ho puntuàs una mica, perquè...
Clar. No, que me va flipar. Volia dir, Margalida, que vaig mirar la nostra... Bé, la televisió autonòmica catalana, perquè tenia com curiositat en veure abans de la missa i tot això, i varen posar taules allà en un escenari que era una cosa molt impressionant, i sortien arquitectes i gent especialitzats a l'obra de Gaudí, dient que jo és una història que no coneixia, que en Gaudí... s'aixaria les mans a la cabeça per mal...
Se'n posa les mans al cap, ho pot dir també.
Per mal de que haguessin continuat en la seva obra, no? I me va fer com molta gràcia aquesta tendència. Després ho vaig sentir també a un altre puesto i per posar un pero. Escolta, jo, els focs artificials, allò és que me fan com a... me peguen un poquet d'ansietat. Però va ser una imatge que jo crec que a tothom li va arribar a l'ànima. Del llum, no? De
la llum. Com varen jugar en simulació.
Sí, impressionant.
Després aquell llum fantàstic que queda des de dalt.
I que gràcies a aquesta torre és l'església més alta de totes. Per tant, ja va bé.
Però la cosa no queda aquí, perquè mos queda encara un titular molt gros per donar, que encara no poden donar-lo ara mateix.
No, bé, dèiem que l'encarregat d'aquest gran espectacle que comentàvem és el director creatiu i artista visual català Igor Cortés d'elles, que ha explicat als mitjans de comunicació que volia expressar precisament el privilegi que tenen les actuals generacions de veure aquest temple acabat i agrair a tots els que ho han fet possible. Ara bé, com ja vos explicàvem l'altre dia, la Sagrada Família, i per aquí és per on anem, encara no està acabada. Una de les parts importants que queden per fer és la façana de la Glòria. I un dels tres candidats, juntament amb Cristina Iglesias i Javier Marín, és l'artista mallorquí Miquel Barceló. Just ahir va ser Barcelona, a la galeria Artur Ramon Art, on inaugura una exposició d'obra inèdita. I clar, els periodistes no varen poder evitar demanar-li per aquesta qüestió, per aquest tema del moment. Barceló va explicar que fa mesos va visitar el temple moltes vegades, que no va anar a la missa del Papa Lleó XIV i que encara no ha tingut notícies de la Junta Constructora de la Sagrada Família. El que sí que va endavant, va dir, són els tres tapissos que ha creat per Notre Dame. Un l'estan teixint i els altres estan molt avançats.
Quin nervis.
Bé, quan se sabrà això?
No ho sabem.
Encara no se sap quan se sabrà. Jo hi vaig poder anar en aquesta exposició a Miquel Barceló, sí. Per això jo no vaig venir ahir a fer feina, perquè vaig anar en aquesta galeria a Tur Ramon. Clar, tothom estava pendent de què passaria. Finalment no ho pot dir, perquè el patronat de la Sagrada Família encara no ha dictat quin d'aquests tres artistes serà finalment qui intervendrà la Sagrada Família. I que, per exemple, Ana Cristina Iglesias, també com a curiositat, la setmana que ve l'entrevistarem aquí a Tèntol, perquè inaugura exposició a la House Around Ruiz, que és aquesta galeria que hi ha a l'Illa del Rei,
de Menorca.
A Menorca. Veurem, per tant, crec que podrem parlar un poc amb tothom i veurem què passa, perquè aviat ho sabrem.
M'agrada aquest coret, aquest coretisme.
Sí, coretisme artístic.
És coretisme artístic, total, t'imagines.
Perquè mos tenen a tots allà... Que, per cert, aquesta exposició de Miquel Barceló, aquesta galeria Artur Ramon de Barcelona, està molt bé, perquè fa una retrospectiva des de res anys de peces de Miquel Barceló, sobretot peces, algunes més figuratives, amb aquests peixos, amb aquests pops, però amb diferents tècniques que estan molt bé. I després també hi ha una... En aquesta galeria s'exposa una sèrie de dibuixos que són cares de lletraferits. És una sèrie de lletraferits que té Miquel Barceló, que, per exemple, hi ha en Joan Vinyoli, en Miquel Boussà i diferents altres artistes i escriptors que ell ha dibuixat. També hi ha un autorretrat. Bé, vull dir que està molt bé aquesta exposició.
No s'atura Miquel Barceló.
No.
Bé, ja és un artista més que consagrat, no? Però jo suposo que li faríem molta il·lusió. Tots volem que li donin aquest projecte.
I tant que sí. I tots esperem que sigui així. I ho desitjam moltíssim, perquè ja seria com una congregació d'un artista que ja és totalment de referència, però és que encara ho seria moltíssim més. I no només per la intervenció de la seu de Notre Dame, que aquestes sí que estan confirmades, sinó també per aquest relleu que agafarien Gaudí, aquest diàleg que també va fer a la seu. I ara veurem a la Sagrada Família. De moment no ho podem anunciar.
Seria el segon temple cristià on Barceló i Gaudí dialog. Perquè ja passa la seu, perquè Gaudí i Jujol varen fer una intervenció després a la capella de Barceló. Només per això ja li haurien de donar a Miquel.
Això m'hi batiaren.
Ah, sí?
Sempre tenc a la capella en Barceló.
Ah, mira.
Quant d'any tenies?
Era petit.
Sí. Pobre, perquè encara no hi havia intervenció.
No, evidentment. Però bé,
no, perquè ho has dit quan ja hi fos, dic quant d'any tenies.
Perquè sempre tenc que dir...
Anava a dir, o sa vida t'ha tractat molt malament, o les ceràmiques de Barcelona no hi eren.
Les ceràmiques de Barcelona no eren. No. Bé. per a ser meva ànima.
Ai, quin nervis amb aquest tema. Bé, a veure si ho podem contar aviat. Però bé, canviant de tema, i ara hem de parlar de futbol, perquè ahir també es va inaugurar el Mundial de Futbol 2026.
L'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic va ser elegit per acollir la inauguració del Mundial de Futbol de 2026. I la primera cançó que va sonar en aquesta gran festa va ser aquesta que ara escoltaven de fons, Oye mi amor, de Maná. Aquest Mundial, però, serà diferent, primer de tot, perquè juga a tres països. A Mèxic, Estats Units i Canadà, que no viuen, han de dir, el seu millor moment d'amistat i que tindran cada un la seva inauguració, però també perquè aquesta competició té per primera vegada 48 seleccions que hi participen, quan abans n'eren 32. Aquesta inauguració del Mundial de Futbol va ser plena d'actuacions musicals i cantaran artistes com Danny Ocean o J Balvin, qui varen intentar fer una imitació de Bad Bunny a la Super Bowl, enumerant els països que conformen el continent americà més enllà dels Estats Units. Ara en Junques me mira, només és un dels dos que ho va fer, o tots junts.
Crec que en Balvin.
En J Balvin, sí. Idò, va intentar fer allò que havia fet Tenzà en Bad Bunny. Però clarament no hi varen faltar Shakira i Burna Boy per interpretar Dai Dai, la cançó d'aquesta edició del Mundial de Futbol, que, per cert, sona així. Era Shakira a un 95%, perquè recordem que la xarxa es fa 24 hores que bullen,
sí, jo que...
perquè diuen que podria ser la doble de Shakira i que havia enviat una doble en el Mundial.
Qui diu això?
Jo ho he dit també, eh?
La gent n'ha parlat i a mi que m'agrada més una teoria de la conspiració que menjant sols dits, a mi m'ha divertit. Ara ho he trobat un doll,
sí, que
però...
Jo no miro aquestes coses mai, però també m'ha sortit aquest tuit o no sé què.
Perdona, és que s'ha començat a repiular i a compartir per tot. Mm. Aquest Mundial de Futbol, però, segurament serà el darrer que jugaran estrelles molt estimades com Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar, que va començar ahir després d'aquesta gala inaugural amb el partit que va enfrontar a Mèxic i Sud-àfrica i que va acabar amb la victòria de la selecció anfitriona per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat un Corea del Sud contra Txèquia, en victòria dels asiàtics. La selecció espanyola debuta dilluns a les 6 del capvespre contra Cap Verd. Veurem com va aquest Mundial, que és llarguíssim.
Sí,
llarguíssim.
Hi ha molt de partits al vespre, les 3 del matí, les 4...
Juguen a Amèrica del Nord, horaris d'allà...
Això és com els Jocs Olímpics, quan toquen a l'altra part del globus, que t'has d'aixecar de matinada, si vols veure gimnàstica artística o rítmica, o vols veure això d'esbots de natació.
Que, per cert...
Això dels bots de natació.
Que podeu entendre. Bots.
Gràcies, salta trampolí, no? És que com que xerraves de xarxes i ara dius bots, no, que la selecció mexicana que l'entrena Javier Aguirre, va ser va ser entrenador del Mallorca. I Deus, Osasuna, també.
I si no vaig malament, dins es costa ni teu mallorquí a la selecció de Mèxic. Crec que sí, si no vaig malament.
Què trobeu, però, de la cançó de Shakira? Serà un èxit com el Waka Waka o ja no?
Jo crec que segurament sí. Segurament
no
sí.
Jo el Waka Waka me transmetia una cosa que aquesta no me transmet. Sí. No
bé, perquè era com... bé, el Waka Waka va ser el primer que va fer a Shakira, perquè ella
no
ja ha fet quatre mundials,
no?
Shakira.
No té, no té la mateixa
després
força.
Després fan versions.
Sí, però no és un poc com abusar. No hi deu altres artistes també internacionals.
Si te criden.
O qui ets a fer ganes, fes la cançó dels mundials.
Manà mateix podria haver fet la cançó.
Per això.
Pues sí. El que passa és que és vera que pot ser... a Shakira sí que la coneixen als Estats Units i a Canadà, i pot ser Manà és més... més Amèrica Llatina i més Europa, no? Vull dir, jo crec que segur que han tingut en compte totes aquestes coses. Ara, hi haurà més de 100 partits i 3 inauguracions.
3 països anfitrions i 3 inauguracions, m'ho pareix. També hi haurà 3 cloendes.
També perquè ahir no hi va anar cap president de cap país en aquesta inauguració.
Clar.
Ni en Donald Trump, ni la presidenta de Mèxic, ni el de Canadà.
Així no, que... clar, imagina't. Imagina't. Allà cadascú voldrà fer...
Sí, cada un va
va a la seva, a promocionar el seu país, i segurament que també hi ha una mena d'utilització per part dels països, clar, de fer costa, evidentment.
Això sempre ha passat en els mundials. Sempre.
En els mundials i en tots els esdeveniments, com poden ser ara, per exemple, la visita del papa, que per cert està a punt d'anar-se'n ja, ha arribat a Tenerife l'avió del rei Felip per acomiadar el papa de la visita oficial.
Que està llarguíssim.
Deu estar esclatat. Jo estic empapada de papa, de dir, ja no saps on ets, quin dia, no? De vegades, aquestes feines més de representació, de... Quina xurra la gent que té feines aquestes de representació, que els vistegen, que els hi maquillen i tot és guapo. No.
Ha de ser preciós, però ha de ser cansat.
Molt cansades, i la feina de representació has de servir per això, eh? Vull dir, i ara ho dic, per exemple, en comparació al papa Francesc.
Però vaja, que no ha de córrer, tampoc. És a dir,
no.
El duen,
no. En el papa mòbil no pot córrer.
No pot anar molt ràpid.
Però ha
tingut una agenda més que intensa.
Sí, de matí, dos trellots, de baixa...
Ahir de les 11:30 del vespre va sortir a saludar la gent que estava allà fent una espècie de vigília, també, no? I ho deia, en comparació amb el papa Francesc, per exemple, és vera que el papa Francesc no anava tant d'això. Vos recordeu aquelles imatges que no sé qui li va agafar bé com per donar-li una abraçada, i el papa Francesc li va caure molt, molt malament, no? Com que li va invadir un poc el seu espai. És a dir, has de servir per fer una feina de representació, que en Xisco Nadal, per exemple, serviria molt.
Sí,
jo la veig,
sí,
com,
jo el veig com el papa.
Amb el papa mòbil.
Amb el papa mòbil.
Donant
pesades. El papa mòbil és molt pràctic, perquè te deixen anar per tot.
Però vos recordeu quan es varen inventar aquest tipus de papa mòbil nous amb en Juan Pablo II?
Sí.
Jo me'n recordo que era molt petita.
És el mateix?
No.
És una pregunta que m'ho vaig fer.
No.
Perquè no ha canviat gaire.
No, però ara ho han fet com més lleuger.
Sí.
Tot i que endavant...
Pantones elèctric i tot.
Sí, clar, i darrere hi van equips de televisió, equips de seguretat. És a dir...
Sí, Pantura mos ha recordat en aquell imatge de Joan Pau II,
sí,
d'aquesta cosa com de més entranyable.
Sí, sí, i jo crec que també fa que sigui així, que el papa Lleó hagi recuperat tot aquesta tot aquest vestuari, no? Com més, amb més pompa.
Més coses, sí.
Que no tot de blanc, com ho va posar lo del papa Francesc, va ser una cosa com que va tallar molt, no? És a dir, cadascú té la seva manera, però és vera que això...
Cadascú pontifica la seva manera.
Sí, no, però està clar, és a dir, va ser molt diferent el papa Francesc, el manco a les formes, amb en Benedicto, Benedicto XVI, era?
Benet
XVI. I després, ara, aquest papalló ha tornat un poc més a les formes d'en Benet, però sense deixar de banda el discurs, encara com que és un poquet més formal en les coses que diu, si vos fixeu, no és tan directe, per exemple, com el papa Francesc, no? Que deia les coses així, com que les amollava així, un poquet a lo loco, no? No tan a lo loco, però... No, és una crítica, vull dir, són diferents maneres, i sorprèn, jo personalment me sorprèn molt, com... després d'una cosa tan senzilla com el que havia fet el papa Francesc, en Lleó hagi recuperat tota aquesta imatge com més formal, i tot i així no te deixes de creure que ell mostri que estigui més a prop, no? No sé si m'estic explicant bé.
Totalment, com un llibre obert, com fan sempre, estimada. A partir d'ara t'han de dir Raquel Gómez Borrero.
No.
Ho dic perquè mai t'havia vist tan entusiasmada amb el papa.
No, és impossible que no te cridi l'atenció. Jo, en el meu cas, personalment, no hi crec, no tinc fe. No per això pens tampoc que em falta algo.
Ni de fer una volta amb el seu papa mòbil.
Jo acompanyaria ma mare a anar a veure el papa, per exemple. jo li acompanyaria...
Ara cercava això del Papa Mòbil, el 79 posava que eres primer... I a partir del 81, després de l'atemptat que va patir Joan Pau II, varen començar a blindar els vidres.
Clar, és que...
per evitar disgustos.
Sí. De fet, després varen anar posant...
Que el primer Papa Mòbil, deia informació, era una furgoneta. Mm. Era una camioneta que varen customitzar una mica pel Papa. Després ja sí que la varen començar a blindar.
Sí, i més lleugera també, no? No? I amb els materials i tot. Però si vos fitxau...
De totes maneres, està destapat.
Sí, està destapat, però cada pic perquè amplien el més el perímetre de seguretat. Saps? Així com abans te podies apropar d'una manera més... Bé, més fàcil.
Però
ara,
quan de papes has anat a saludar? És que parles amb una convicció.
Tots els has saludat.
No, és que només basta mirar les imatges. Només basta mirar les imatges. Òbviament, abans no hi havia tanta seguretat com hi ha ara. I dic seguretat perquè és vera que és molt difícil controlar en aquesta gent. El Papa va descobert. Tots entenen, eh? En Trump, quan apareix també fent un discurs, té vidres antibales.
Tenim una darrera notícia, Raquel, perquè avui hem sabut que 7 de cada 10 metges interns residents a les Balears són dones. Jo no sé què me passa, me trob cada dia pitjor. Els metges ja no sap què fer.
El diari Ara Balears publica avui un article sobre la incorporació dels nous metges residents als centres sanitaris de les Illes Balears i asseguren que torna a evidenciar la feminització de la professió mèdica. Dels 152 professionals que enguany han iniciat aquest període d'especialització i s'han col·legiat al nostre arxipèlag, 110 són dones i només 42 són homes. Les dones representen d'aquesta manera més del 72% dels nous metges residents. Pel que fa a la procedència, segons les dades que dona l'Ara Balears, gairebé el 35% dels nous MIR són originaris de les Balears, prop del 37% són de la resta de l'Estat i el 28% són d'altres països. I 132 d'aquests 9 metges residents s'han col·legiat a Mallorca, 12 a Eivissa i 8 a Menorca. Oh, help me, please, doctor, I'm damaged. There's a pain. I també parlen de les especialitats que han triat aquests nous MIR. Les que han tingut més places adjudicades enguany són la de Medicina Familiar i Comunitària, Pediatria i una especialitat nova, la d'Urgències i Emergències, que incorpora només 3 residents a les Balears. Uh-huh.
Curiós, doncs, que encara metge de família sigui allò que triem més en l'especialitat, aquest moment d'especialització que tenen els metges, que ja ho sabeu. Després, pediatria i llavors urgències. I aquestes són les dades que trobau, més dones que mai.
Més metgesses.
Més metgesses.
Me'n record quan érem petits que tu deies en el meu poble, per exemple, sempre venia un metge de fora, òbviament, que li havien de donar casa i tot, la casa del metge.
No, va venir de León, ja me'n record. Bé, encara és amic nostre, d'Alfredo.
Clar, en Pep Rullán, per exemple, va ser el metge de Villa Carlos, acá Val Carlos, al revés, i era de Solla.
Ah, sí. Ah, clar, per això tu encara tens família de Solla.
Exacte.
Que curiós. El Vare coneix molt, això. Sí. Nosaltres també encara tenim amistat amb aquell metge.
Clar, jo no la conec, aquesta història.
Clar, el metge de Val Carlos era de Solla.
Era de Solla i tu tens família de Solla.
No, és ell.
Quina relació hi ha amb el metge?
Sí, clar, són germans. Són germans, i jo bé, vaig fer d'ocupa i de família externa completament.
Raquel, quan va venir a viure a Mallorca, aquesta gent la va acollir.
El segon pic que vaig venir, els vaig cridar, els vaig dir, he de començar de zero. I me varen dir, tu aquí tens un quarto i un bany.
I a Solla de muntó, que no te podies queixar.
I tira.
I sí. Vas arribar a Solla.
I vaig, el segon pic que vaig arribar aquí, sí. I això me va permetre que me pogués cercar la vida, un altre pic de nou.
I encara anar que el nostre sigui aquí.
Clar. Sí.
Que quan vas arribar, tunel encara era de peatge. Doncs
pues mira, sí.
No de fa fet, tant que no ho
és. Pues mira, de fet, jo vaig estar empadronada a Solla. i tenia targeta, i me costava 1,05 € en lloc de 5.
Mira-la, ella. Ja des del primer dia, sabent ses tresques perquè li sortís a compte.
Però sí, aquells eren metges, i ara tindrem...
I me record que quan érem petites, dèiem, me'n vaig a la médico, perquè varen venir dones, i la gent deia, no, és la médico, no és la mèdica. És la médico. Ara ja se comença a dir metgessa.
La médico.
Ara ja se comença a dir metgessa, no? També. Bé, clar, jo crec que amb aquestes dades...
Ja hem de dir metgessa o no és metgessa.
Doctora,
sí, claro.
A les totes.
N'hi ha, però on veieu, no hi ha de per xarxes tot aquest jovent que està fent lo de sa comprovació de notes acompanyat, que mostren... Ai, no vull... Que n'hi ha qualcun que són terrorífics. No sé per què comparteixen això, però és divertit de mirar. Si immensa majoria de bones notes són de dona.
És curiós, eh?
Mires aquests unboxings de notes de joves masculins i flipes en ses notes tan magres que treuen els homos a selectivitat. Ui. En canvi, elles sempre tot són 10, 9, 9, 75, 9, 25. M'ha deixat un poc regirat. Bé, regirat no seria la paraula. M'ha deixat sorprès com elles deuen ser molt més aplicades que no pas ells.
Tu vares tenir molt bona nota, selectivitat, perquè jo me pensava que me pujaria la mitjana i quasi, quasi.
No, a mi selectivitat me va davallar. Perquè jo tenia, crec que era un 7, un 7 o això de Bupicou, i selectivitat m'ho va deixar una mica més magre.
Jo...
Nosaltres ponderàvem sobre 10. Ho dic perquè ara dir un 7 en 7 sembla que poc mèrit havien de fer de tot ser curricular. No, nosaltres era sobre 10, recordem-ho.
Jo me vaig quedar de nota final en selectivitat inclosa amb un 5 en 0,27. És ahí, rozando el palo. No, horrorós, horrorós.
Està aprovat.
Compte.
Fem un tento.
Va, un tento.
Quin és el teu moment de tento?
Soc en Ramon, de Consell, i el meu moment de tento és quan m'aturo a fer una cerveseta en arribar de classe, just abans de dinar.
TV3 Ràdio és actualitat. Mallorca és una illa viva, i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Noms populars de les malalties més habituals. És cert que alguns termes cultes de la medicina ja formen part del llenguatge quotidià, com amigdalitis, faringitis o ictus. Però avui volen recordar noms populars de malalties, alguns encara molt vius, que formen part del nostre cabal lingüístic. Una expressió ben habitual és tenir mal de coll, o, més específicament, tenir angines, tot i que el personal mèdic probablement ens dirà, després d'una exploració, que es tracta d'una faringitis o una amigdalitis. Una altra expressió molt estesa és tenir mal de cap, que en llenguatge clínic es correspon amb cefalea o cefalàlgia. Quan ens fem un cop que deixa marca, en deim un blau, mentre que en termes mèdics se'n diu hematoma. I si aquest hematoma forma un bony, en deim breverol o blaverol, o també nyanyo. Eviteu el castellanisme xixón. Mentre que el personal sanitari parlarà d'hematoma amb tumefacció. La gent gran sovint parla de feridura, per referir-se al que mèdicament s'anomena ictus o apoplexia. Quan tenim mal de ronyons, el més habitual és que el diagnòstic sigui lumbàlgia o lumbago, dolor reumàtic als lloms, i el tractament sol incloure repòs. Tenir miopia és el que popularment coneixem com a ser curt de vista i es caracteritza per la impossibilitat de veure amb claredat els objectes situats en fora de l'ull. La presbícia, en canvi, és el que anomenem vista cansada, que és no veure innatament sense fatiga de prop. Per avui ja n'hi ha prou. I terme explicat, terme acabat.
A Contracor, amb Raquel Agüeros.
Ai, Raquel, Raquel, de què hem de parlar avui?
És que, home, cosa. El papa que se'n va, el Mundial que ve, que això ja, alerta, en el Mundial, que hi ha més de 100 partits. Hi ha més de 100 partits.
Tu els seguiràs?
Pues espero que no. Però jo sé que qualcú me'n donarà un poquet de matadura en els partits al Manco d'Espanya. És que ho sé cert. O sigui que hem de cercar altres coses. Espanya acaba verde dilluns a les 6. Crec que serà un dels pocs partits. Bé, no sé si els partits que jugui la selecció espanyola els hi posaran per en horari, diguéssim, d'aquí. O no ho sé.
I abans de parlar del tema que vol xerrar avui, també hem de dir que ha mort en David Hockney, aquest artista britànic que tenia 88 anys i que, bé... Doncs...
Bé, l'artista de les piscines, sí. Podríem dir, no?
Mira, tu li has parlat aquest nom.
No, bé. És...
Sí, sí, molt colorista.
Que una de les edicions del Vell País on els homes desitgen els homes de Vial Mesquida, premi de les lletres catalanes d'enguany, especialment un quadre de Hockney, d'un jove, de vora una piscina, un quadre que era a Tate Modern de Londres, que jo estaré aquí vaig anar a Tate, vaig passejar per el recordat de Hockney, i és vera que té un punt com a magnètic aquest home. Aquest quadre és que justament hi ha Warhol, Hockney, just a la mateixa sala, i jo vaig estar una hora allà de dins, anant d'un costat a l'altre, perquè mai havia vist el quadre de la portada d'en Vial Mesquida. Tenies llibre, però mai havia vist l'esquadre en directe. I et cert que te posa allà davant...
I te va agradar moltíssim, te va atrapar.
És com entrar allà. I mira que no és hiperrealista, aquest bon home.
No, però sí que arriba molt. No sé si són els colors...
És a dir, no és en Hopper, me refereix.
Sí, sí, sí.
Ni per color, ni per tipus de pintura.
L'any passat, una exposició fantàstica a París, que sé que tu que hi vares anar...
Ai, sí.
A la Louis Vuitton, Fundació Louis Vuitton... I era una exposició increïble dedicada a Hockney l'any passat, que també va agradar molt i moltíssima gent i va passar. I també el 21 també n'hi varen fer, va presentar la Reial Academy de Londres una mostra.
Ara, de fet, segur que bé, ja estaven les seves obres a uns preus...
Ja no eren barates.
No, sí, exacte, per dir-ho de qualque manera. Però a partir d'ara es revaloritzarà molt més tota la seva obra, no? Així que...
Que ha de ser, doncs, el rumor de que tu tens un Hockney en aquell àtic teu d'Espai Marítim.
Xisco Nadal. Ara te vull xerrar d'una casa que està en venda i que amb tots els dobbers que has fet tu durant tant d'anys, jo crec que te la podràs comprar.
És que crec que no puc comprar ni la ratjola que tenen a la porta.
Ai, rei meu, quina pena.
Una casa molt coneguda.
Una casa molt coneguda, Margalida. Estem xerrant de la casa de la família Obregón. Bé, la més coneguda de la família és Nana Obregón, Nanita Obregón. Ella sempre feia
aquests
posados del verano, no?
Que tot era... que els feia a la platja, a la Costa d'Espins,
sí,
que
sí,
veia
sí,
aquesta casa.
Exacte. I l'han hagut de baixar de preu.
És a dir, estava a la venda?
Estava a la venda per 35 milions d'euros. És a dir,
35 milions d'euros.
Tu dius 35 i no te sembla un número així molt alt, però dius 35 milions d'euros i ben alerta amb això. Han hagut de fer una petita rebaixa.
Home, petita, petita.
Home, per ells pot ser. L'han baixat a 10 milions d'euros.
Gairebé un 30%.
És que és l'han baixat a 10 milions d'euros. Ara li venen a 25 milions d'euros.
Ja, però això també és que a vegades tenim tendència a inflar el preu i l'assessor immobiliari que ve el dia sempre diu el mateix. Una cosa és el preu de les coses i l'altra és el valor que els hi volen donar.
Clar.
Segur que la família Obregón la valorava molt en aquesta casa, però el mercat te diu que 35 milions per una construcció com aquesta, que ja té uns anys, també quan tens 35 milions d'euros, te pots fer una casa de nova planta en el teu gust.
Sí.
No importa que tinguis una cava de puros, un gimnàs i una piscina interior que li passaven a Mare Teresa Campos.
Està molt bé conservada, feta, Xisco, sí, no te posis finolis.
No me, no me posis ni fi ni res. T'ha dit que quan tu te gastes tant d'euros, optes sí. per comprar-te una casa
òbviament.
Feta en el teu gust.
Òbviament.
O tu compraries una casa de 35 milions d'euros per començar després a fer una reforma.
Ai, no sé què dir-te. Clar, és que no m'imagino aquestes xifres que són així com terribles. Xisco Nadal, te diré una cosa. Jo, en realitat, no he vengut aquí per xerrar ni de la Pantoja, ni de l'Obregón...
ningú.
Ni del Papa, ni
pobre
de ningú.
Papa.
Pobre Papa, en tots els respectes. Però jo te volia acompanyar en el teu darrer dia aquí a Tèntol i amb la complicitat d'en Miquel Jung.
Sí.
Que heu fet. Que heu preparat. Bueno.
Hem preparat una cosa,
S'ha d'escoltar?
Jo crec que la podem escoltar ja, no?
I farem un qüestionari electrònic, no en Xisco.
Ah, uïdo, tira.
Un qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no es creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
Per favor, vostè qui és?
Qui?
Qui és?
Com se diu?
Vostè qui és?
Som en Xisco Nadal.
És periodista, vostè?
No, vaig estudiar filologia. Sempre ho dic, me consider comunicador i entretenidor, però periodista no.
Mai no escolta la ràdio?
La veritat és que l'escolt poc perquè faig molta ràdio. No té molt d'estona per escoltar-la perquè fins ara m'ha dedicat a fer-ne de matí cap vespre.
Però t'escoltes perquè deus dir
sí, que l'escoltes. Sí, però escoltar-me a mi mateix considero que és un excés.
Mm. Esteu companys, també.
Sí, que ho fa amb melassa.
Què estàs bevent? Em pensava que només t'agradava el whisky amb gel.
Me sap greu. La informació aquesta és una mica errònia perquè som abstemi i no m'agrada l'alcohol, gens.
I la tassa de cafè avui?
Ja l'he fet.
Ja l'he beguda.
Però no és. Sempre,
ja ho sé,
sempre tens una tassa o l'altra.
M'he deixat avui esnirbit, l'emoció, sabrà que eres meu, darrer Tèntol, d'una llarga temporada. No, les tasses són meves, estimat. Però bé, jo sigués de... És que no me'n vaig al lloc, jo de matí seguiré fent feines. No, és que dóna la sensació que m'estàveu donant com a s'estrem un
però
quan en realitat no veres que deixaré des d'aquí.
Cap vespre m'has pot deixar les tasses.
Clar que sí, tot allò,
jo,
tot allò que necessiteu.
Ja
ho saps.
Mengeu arengades?
Bacallà?
Ni una cosa ni l'altra, perquè no m'agrada gens aquesta cosa del peix salat.
Fet que no.
No m'agrada, estimada. Què hi farem? No. Som més de car.
M'escolta, t'agrada cuinar?
Aquest és un pot trampa.
Més que cuinar...
Es pregunta trampa.
Més que cuinar, m'agrada menjussar i tothom sap que...
Diar que li cuini.
I tothom sap que ma mare me fa estàpers.
Sí.
I ara m'he afeccionat aquest sopar, el fas meu ropit, i ja no he de tocar la cuina per res.
És el més listo de la classe.
És una fantàstica. Sí.
Sap algun acudit?
No, va ser greu, se m'adonen... aquestes coses són, són fatal. No, és que no en sé. Me sap greu.
Sí. Però dels acudits?
Una sempre. M'agrada molt riure amb els meus companys perquè són divertidíssims. Sobretot en aquesta darrera etapa, en Junquet i en Celestine, que són un duet còmic meravellós.
Sí, còmic.
Sí.
Som un duet.
Còmic
no ho sé, però som un duet.
Còmic involuntàriament, sí, que això és la millor manera de ser còmic. Sí o no?
Exacte. I viu sol?
No visc tot sol. Tot baleat sac que visc amb humereta, que és en jo, i també som el ropit, òbviament.
Tens temps de fer vida social?
He de dir que no gaire, però a partir de dilluns entendré més per poder fer el manco vídeo social en migdies i podré anar dinant gent, que ja tenc agendat 7 o 8 dinars.
Què vol dir, però te'n vas de viatge ara, no?
Me'n vaig de viatge. No, una cosa, que es fa tot a tothom. Sí, clar. Bàsicament, aquest cap de setmana són de viatge en el meu ròpid, però a partir de dimarts ja tornes a estar operatiu a Mallorca. Espero que t'hi si Formentera.
Tal com els deia, senyors, es tracta d'una pura formalitat. A la senyoreta li agrada que els convidats vinguin abans a fer el programa perquè es familiaritzin amb el lloc i ens diguin de què volen parlar. Hi ha alguna cosa en particular que voldria dir?
Que estic molt content d'haver compartit gairebé 4 anys amb tots els oients de Tèntol els capvespres. Sou un gran públic, de veres.
Li diré una cosa. Trobo que ja n'ha contestat prou. Deixem-ho per avui.
Moltes gràcies.
Ja sap que comprovarem tot el que ens acaba de dir.
Ja ho tenim tot.
Algunes d'aquestes coses són ben interessants.
Penso que l'hauríem de reclassificar només pels ulls.
Vols que et digui el que em penso? Crec que l'únic que pretén és mirar d'impressionar la seva mare.
Òscar, qui és?
No ho sé. No funciona res. No hi dic res.
M'agrada que s'ho hagi passat bé. I espero que tornem a veure'l aviat.
Ai, fins aquí.
És bona aquesta màquina, eh?
No,
bona?
Sí.
No me'n recordava, perquè jo he concursat... Quan no hi feia feina, he concursat a Tèntol, crec que són 3 vegades. I el qüestionari de Tron, i no me'n recordava de com has de complicat, perquè tens, res, nanosegons...
Per donar, més, per donar una seria, resposta una mica... Coses de tu,
clar, per donar una resposta una mica enginyosa.
Abans havíem xerrat en Celestí, d'en Àngels Barceló, que s'acomiada dels oients.
Acorda, Miquel,
crec. Troc que és broma, està bé que la deixa
no,
aquí.
No,
comparar trajectòries, no, me sembla... No.
Però
ja,
també aquest dies diu que deixa de fer la part més política del seu programa en Carlos Alsina, de Onda Cero Ràdio, i en Ausina...
En Ausina
va dir que havia estat com un premi, no? Que hi va demanar la cadena, puc deixar de fer política, per favor? Me deixeu en pau i me deixeu fer entreteniment? I li varen dir, sí. Tu te trobes un poc així com el Carlos Ausina d'IV3 Ràdio? O sigui, ara te vas a viure millor, perquè ell se'n va a viure millor.
Gent ni mica. T'han dit el mateix, que aquestes comparacions són odioses, per tant...
Però que t'ho estic dient,
no, ja ho sé. Amb aquest efecte teu que m'hagi entès, però sí, t'agresc, però aquestes comparacions no... Aquestes no se poden fer. Són dos grans professionals, i et cert que han decidit fer un viratge, o els han obligat a fer un viratge a la seva trajectòria.
Sí.
Que no ha estat el meu cas, jo m'agafo una excedència, ja ho dic. Ara me sento una mica com en Jorge de Gran Hermano 1. No lloreis, que no me voy a casar con ella.
No, te cases.
Raquel, hem de fer una pausa.
Sí, només li vull dir, si aprofitaria...
Però quedant, perquè després tenim una altra sorpresa, pots quedar si vols.
Bueno, ja ho veurem. Només te volia demanar una cosa. Si ara aprofitaràs per aprendre a cuinar, que ja has deixat claríssim que no.
No, ja ho té tot
no
fet.
No perquè m'ho fan. No,
el menú el té.
I si t'ha costat molt prendre la decisió de deixar una cosa que és molt feixuc deixar perquè són moltes coses en el mateix temps.
Està complicat, però a vegades que la vida te du a prendre certes decisions quan a casa teva te necessiten. Has de saber estar en el moment concret en qui has d'estar. I la feina és molt divertida, està molt bé, però també tenir temps per als teus també és igual d'important. Però crec que la directora deia que havien d'anar a publicitat.
No, això estava bé.
T'estimem molt, Xisco.
Gràcies, Xisco. Després l'acomiadam un poc més, però ara feim una pausa i tornem tot una.
IV3 Ràdio és memòria. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassà, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
IV3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971-76-44-18. I B3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Tentol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Explicar que ja tenim el primer museu de la sobrassada que ha obert a Sóller.
I de fa dos dies, coincidint amb el 125è aniversari de l'empresa d'embotits Luna, s'ha inaugurat el primer museu dedicat a la sobrassada, situat a la mateixa fàbrica. Un museu que a partir d'ara es podrà visitar cada dia en aquesta fàbrica, que és la indústria del sector més antiga de Mallorca.
I nosaltres volem parlar-ne amb el gerent, que és en Joan Frau. Joan, com estàs?
Va bé,
molta gràcies.
Molt content d'estar amb vosaltres.
Nosaltres també. Joan, com és aquest museu de la sobrassada? Qui podem veure?
Aquest museu és una explicació de què és la sobrassada, quina si té per la nostra cultura gastronòmica, els seus orígens, explica les matances casolanes, que són per un desconegut en aquesta matèria, il·lustra sobre l'origen d'aquest producte, després com se passa de la sobrassada, de la fabricació casolana de sobrassada a la industrialització, com s'exportava la sobrassada, fabricava de manera industrial fa 50, 100 anys, i bueno, com s'embalava, les maneres de inclús s'envasava el buit, allà on tenim una màquina que s'envasava el buit per exportar allà on hi havia mallorquins, que era Cuba, Puerto Rico, França, s'enviava sobrassada a tot aquell lloc. I, bueno, és un viatge sobre damunt la història d'aquest producte i en concret també de la nostra empresa que té 125 anys.
Wow.
I que, bueno, va passar de ser una petita carnisseria en el carrer de la Lluna, de Sóller, a ser una indústria que es portava arreu de... No del món, però, vaja, a Europa i a Amèrica.
La més antiga de Mallorca.
Sí, actualment sí. N'hi havia segurament de més antigues que ja varen tancar, varen desaparèixer, i de les que queden semblen més antics.
Fins on heu arribat a exportar sobrassada? És a dir, fins on han pogut arribar a menjar? Ho deies tu, principalment allà on l'heu exportada, però durant aquests 125 anys, fins on heu arribat?
El lloc més enfora eren Cuba i Puerto Rico. És allà on nosaltres tenim constància de on arribava. També n'enviaven el G, França... però i arreu d'Espanya.
És curiós, Joan.
Clar, Amèrica, sí.
Clar, Amèrica també, no? És curiós això que expliques, que a partir d'un producte com la sobrassada poden conèixer la història, també és una manera de conèixer la història, moments històrics que han passat, com va venir, com vàrem incorporar també que primera blanca ja va fer vermella a partir del descobriment d'Amèrica i tot això. És que és tan interessant el món de la sobrassada que enhorabona per aquest museu, que supos que ja se pot visitar, Joan.
Sí, ara ja està obert. Ara ja ho tenim obert. Encara hi ha qualque detall que l'hem d'afegir, perquè és un projecte que serà, vull dir, serà dinàmic. Intentarem anar afegint coses, però sí, ja se pot visitar, està obert.
Clar, s'hi pot veure això, des de la matança tradicional antiga fins a tot el procés de modernització, industrialització i instrumental amb aromatjos o amb beines que s'utilitzaven que ja no s'utilitzen.
Exacte. El museu està ubicat a l'antiga planta de producció, diguem, dins la mateixa fàbrica, però, clar, mon pare, això ho va fundar la família Aguiló, i nosaltres som una altra, nosaltres som Frau, som una altra família, i mon pare l'any 81 va començar a fer feina en aquesta empresa i després va agafar relleu en els fills del fundador. Van fundar, llavors dugueren els seus fills, després va venir mon pare, i mon pare, clar, en els anys 80 encara feien feina amb aquestes màquines de principis de segle, que eren... I en els 80 s'havava de... Hi va haver tot un procés de modernització, ja també per normatives del mercat comú europeu, directrius,
Joan,
de sanitàries, que se va d'anar a veure.
Avui no mos queda més temps, és molt interessant. Te cridarem un dia perquè venguis aquí a la ràdio i dedicarem un programa al Museu de la Sobrassada, d'acord? Moltes gràcies.
D'acord, encantat. Quan vols, vulgueu.
Gràcies. Raquel, gràcies.
A vosaltres.
TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
Bon dia. Darrers minuts del Papa Lleó XIV a Espanya. Ara mateix es troba a l'aeroport de Tenerife, acomiadant-se de les principals autoritats. El